Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Esperem que hàgiu gaudit força d'aquests dies de descans nadalenc. Tornem a estar aquí ja en dansa.
Ja no avui... fas com abans. Abans fes allò de benvinguts a Mossega la Poma que... i tal.
A veure, Marc...
Era no més radiofònic abans.
Ho ha fet la ràdio en off, això. Ai, això, la fa la... off.
Això ho fa la voz en off.
Ho fa la veu en off?
Clar, per si em falca.
Com es, no... com es nota que el Marc no munta un puto programa?
No munta un puto programa.
Fot la tira que no el munto. Fot la tira que no el munto. Fot la tira que no el munto.
Mare meva.
I tinc un Z3 sense muntar des del 15 de desembre, o sigui, imagina't.
Bueno, mosseguis, benvinguts, passades les festes de Nadal, ja en 2022. Aquest passat desembre de 2021 s'ha presentat en societat la Catalan DAO. Què tan DAO? Pues això, la Catalan DAO. Què és una DAO? És una DAO. Sí, sí, ja he de dir, m'ho estava fent a sobre, perdoneu. Una DAO és un Decentralized Autonomous Organization. Vale?
I s'ha creat... Escolta, a veure, aquesta... que tenim en birres, que deu estar conduint, encara sí, tindrà sí, un accident. Si fos vale, aquests...
vale. Bueno, doncs això, avui ens acompanyen l'Àlex i en Ferran, que són responsables o membres de l'organització de Catalan DAO, i són aquí per comentar aquesta iniciativa. Primer de tot, anem a saludar-los. Àlex, benvingut a Mossega la Poma.
Un plaer, moltes gràcies, nois, per invitar-me.
Vale. I en Ferran, nosaltres també molt contestat.
Que està ple el solet, en Ferran.
Ferran està ple sol. Sí. Escolta'm, tu qui...
Una enveja.
Sí, avui fa bon dia, eh? Avui...
Sí, sí, avui
bon
el solet dia. Està bé.
Moltes gràcies per convidar-me al podcast històric.
No, som els puretes, som els puretes. Som ens coneixíeu per això?
Són uns abuelos de bolleta.
Ja. Sí, jo de fet us vaig escoltar fa anys. Vaig estar una temporada escoltant-vos fa anys. I he de reconèixer que sí que els havia vist algun cop per Twitter, però no sabia si estava en actiu o si només era el compte de Twitter. La veritat és que
sí.
És possible que faci 10 anys o alguna cosa així?
És possible que foti 13 anys.
Fa 15 temporades anys, que estem donant pel sàvia.
Mare de Déu.
2007 vam engegar.
Doncs juntament amb en Marc i amb en Magma, que també hi són, i aquí us parla en Tomàs Manzanares, estarem avui conduint aquest programa, el 503, aquest episodi 503, que sí, Ferran, és la temporada 15. Són temporades anuals, doncs és possible que sí, de Mossega la Poma. Si us sembla, comencem. Molt bé, doncs deixeu-me saludar a la gent, als companys de Twitch. Si algú té alguna cosa que dir en directe a Twitch, que jo diria que hi som, sí, em sembla que sí.
Els sentirem però diferit,
avui,
els sentirem
avui, no, avui hem avisat per Twitter. No?
Sí.
Ai, vale, Déu. Escolta una cosa, para.
Paro.
Para.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, i m'ha faltat presentar en Raül, que ha aparegut aquí, com sempre fa ell, amb bomba de fum d'entrada i bomba de fum... És fumata blanca i fumata negra, segons en Raül.
Digue-m'ho tot, que no havia aparegut perquè no m'havia enviat el link.
Bueno, en Raül i jo ens hem de trobar a sota de l'olivera per tindre un duel, perquè ha agafat i ha parlat malament de l'Enigma A, que és l'actriu que acompanya el Boba Fett.
No, ja, ara, si vols, en parlem. Jo no he parlat malament d'ella.
Jo ja me'n vull anar al bosc a buscar una branca i agafar i tallar-la i la portaré sota la figuera i et donaré el culet. Aquí hi ha aquestes coses de l'Enigma A, que era la Chun-Li a la pel·lícula Street Fighter. O sigui, això...
L'altre dia el Benjamí...
Que podríem posar alguna referència una mica millor, com que també feia Agents of S.H.I.E.L.D. Però vaja, tu, endavant.
No, però era molt més antiga.
Sí, i tant.
Street Fighter molt millor que Agents of S.H.I.E.L.D., eh?
Estem parlant de
l'estem parlant de la pel·lícula del Van Damme, eh?
Correcte. Sí, sí.
És la bona dels dos.
Esteu
la frase que aquella pel·lícula millor que, ja, en aquest punt ja és incorrecta. Dona igual que llegis darrere del què, és incorrecte.
No, però són aquestes pel·lícules que de dolentes ja es tornen bones. És
No és veritat, no estic gens d'acord amb aquesta frase.
Aquesta setmana...
Anem a l'Olivera, anem a sota l'Olivera.
Ha convidat el Marc dient que... Hòstia, que vingui el Marc, que així estarà un lixet, no? O sigui, desbocat. I el Marc està desbocat sempre. O sigui, és igual que estigui al podcast de Mossega la Poma o del Benjamí o d'on sigui. Bueno, doncs això, saludem de nou als companys de Twitch, que ens estaran veient en directe. El que us deia abans és que si teniu alguna pregunta ho digueu i les traslladarem als nostres convidats, que repetim, és l'Àlex i en Ferran de Catalan Dau. Hi ha un article que, abans d'entrar en matèria, us recomano, que es diu Non-Fungible Tions, que va escriure ara aquests dies de Nadal al Ganyet, al Via Empresa, que diguéssim que fa un... L'embolcalla bé, fa un sumari d'on estem i en parla. Parla del Catalan Dau. I un altre enllaç que també trobareu a les notes del programa és el grup a Discord, de les persones que estan aquí i d'altres persones interessades en el tema de Catalan Dau que s'han anat apuntant. D'acord? Doncs dit això, Àlex o Ferran, qui vulgueu dels dos, què és Catalan Dau?
Si voleu, començo jo. Bàsicament, la Catalan Dau és una organització que s'ha creat des d'aquest setembre. Ja s'anava coent des de feia algunes setmanes durant l'estiu, no? A Catalunya tenim una tradició bastant extensa de tecnologies descentralitzades, no? Des del projecte Gifinet, no? Que és un referent a nivell mundial, la xarxa comunitària sí. Més gran d'internet, fins a tot el tema de blockchain, no? Tenim projectes referents i persones referents a Catalunya, per exemple, Vogdoni amb el tema de vot digital o Jordi Bailina amb el tema de criptografia, no? I tenim molta comunitat també, fins i tot, no només de blockchain, sinó també de criptografia. A la UPC hi ha una cantera bastant important de criptògrafs que també són rellevants a nivell mundial. Tot això, doncs, bàsicament...
I després, perdona, Ferran, i després hi ha idiotes com jo que el dimecres que ve vaig a fer una xerrada de cripto a no sé on. M'han liat per anar-hi.
Jo no en sé, però parlarem alguna cosa. No, i també, i fins i tot també amics del programa com en Jordi Delgado, que és amic d'Anonymous, que també és professor de l'UPC i company meu.
I alumnes que ja estan treballant, exalumnes de l'UPC que ja tenen feines, i com deies, Ferran, algun d'ells, gent potent en el món de les criptos, en el món del developing de Layer 2 i altres coses. ¿Vale? O sigui que sí, ja ens hem fet ressò. De fet, estava revisant perquè jo crec que la gent de Wifinet va passar per Mossega la Poma.
Sí, van passar, però
uf.
Però diguéssim, fa més de 10 anys.
Sí, també sí. Són històrics.
Sí. Quan ells començaven, nosaltres començàvem.
Vale, doncs el context és aquest, diguéssim, aquest... Bueno, diguéssim que arrenca del món de
associacionisme, crec que vols dir.
Gràcies, que no em sortia.
El club excursionista i la ratafia i tot això.
Sí, però lligat a una gestió descentralitzada, ¿vale? Que és aquí on està la clau. Seguim, Ferran, perdona, que és normal que t'interrompem.
És un podcast. Sí, sí, bueno, doncs això, bàsicament lligat amb el que deies, no? Del tema de l'associacionisme, tota l'herència cooperativista que hi ha a Catalunya, i fins i tot també una mica amb les experiències experimentals que hi ha hagut a Catalunya, no? Amb la Guerra Civil, per exemple, amb l'anarquisme o amb el col·lectivisme, no? Que fins i tot ha influenciat a persones en el món cripto, no? El tema de les DAOs, en bona part apareix gràcies a per influència de tot aquest bagatge català, no? Amb aquestes experiències d'autoorganització. De fet, el mateix Vitalik Buterin, el fundador d'Ethereum, va viure a Catalunya i va viure de prop totes aquestes experiències i es va inspirar molt per desenvolupar tots aquests conceptes. I bé, doncs això és el resultat d'aquest xup-xup, no? Era lògic que a Catalunya sortís un projecte d'aquest tipus.
I una cosa que volia comentar, i és que aquest tipus de tendència cap a les organitzacions diguéssim, de jerarquitzades i autònomes acostumen a estar oblidades, diguéssim, expressament en els medis. O sigui, per exemple, jo ara fa poc, llegint un llibre, vaig llegir la història de l'Associació de Treballadors de Mondragón, que és acollonant i és un referent a tot el món i els economistes ho parlen i tot. No s'explica a Espanya. No se'n parla. I estan a Espanya i funcionen. I és un cas d'estudi impressionant. I no hi apareix. I llavors, és com dir,
Això et deixen
Com que vaig ser part en un cert moment, que la gent de Mondragón no li ve gaire pel nom, però que Mondragón és Eroski, era Fagor abans de cascar, i és moltes més cooperatives que són part de Mondragón. O sigui, Mondragón és la cooperativa mare de totes aquestes. O sigui, no estem parlant d'empreses petites, que Eroski és
una universitat pròpia
ben gran.
Però és un país on això no interessa, Marc, que ho hem parlat alguna vegada, perquè és super anti-establishment. O sigui, el poder està en mans d'uns pocs que es pot controlar, i l'associacionisme, el cooperativisme, no té un patró, no té un amo, i per tant no es pot controlar tan fàcilment. Vull dir, no
Àlex,
es pot manipular tan fàcilment.
Perdona, Tomàs, sobre el que deies, és que això no és només en aquest país, passa absolutament a tot arreu.
Arreu,
al final, una DAO és una contraposició brutal i diametral contra establishment i una jerarquització que normalment ja té uns privilegis heredats, no? Mm-hmm. I aquí, vulguis o no, i nosaltres des del nostre petit nicho, que estem tastejant, veus que almenys s'està provant de fer coses d'una manera totalment diferent, i això sempre espanta, sempre.
Però...
És que en una organització descentralitzada, la pregunta de a qui mana no té resposta, o no té resposta fàcil. I llavors, clar, això, el poder i els mitjans, i això els explota el cap, perquè no saben amb qui parlar. Sí. Passa'm amb algú que remeni les cireres, és una pregunta sense resposta, i això els costa molt.
Sí. I és una pregunta molt natural, Una vegada el meu fill, amb 3 anys, quan estàvem a casa de la meva sogra, a l'hora de dir, bueno, aquí qui mana? Aquí hi ha dinàmiques diferents, que a casa mana la mama, però què passa aquí? Qui mana aquí? És una cosa que busquem tots. Llavors tenim una organització, una DAO. O sigui, organitzacions, podem muntar un club d'excursionista, podem muntar un wifi. Què és el que fa una DAO que sigui diferent? Per dir, ha d'haver-hi una part tecnològica.
Quins objectius o propòsits
que es desbloqueix ara.
Exacte.
Vols respondre tu, Àlex?
Vinga, va. Quina de les dues preguntes respon primer?
El que vulguis, perquè van una mica entrellaçades, no?
L'objectiu, lògicament, i en un claim, és crear una nació catalana digital i descentralitzada. Aquest és el... Corregeix-me, Ferran, si ho veus diferent, Però aquest, diguem, és l'objectiu màxim. Llavors, després hi ha altres objectius, que és promoure... Després, si voleu, perquè li feu un cop d'ull...
Quan parles de nació catalana, de quin àmbit estem parlant? És a dir, és un àmbit lingüístic? És un àmbit de ser?
Bona pregunta. Jo diria que és també, com la pròpia DAO, també és transversal.
Vale.
Perquè al final ho podíem resumir en promoure la cultura catalana, no? Així, grosso modo, llengua, costums, tions...
Cada vegada que surten organitzacions d'aquest estil, sempre hem tingut una mica, vull dir, les que són, diguéssim, més de caire, més, entre cometes, autonomista, tenen una frontera més marcada, diguéssim, de la frontera autonòmica, les que tiren més a àmbits més, diguéssim, de llengua, doncs poden extendre't a un àmbit més de països catalans, però és que ara tenim l'oportunitat de ser worldwide. O sigui,
és que és el que som. O sigui, el nostre objectiu és, com gràcies a les eines, gràcies a la tecnologia, no només ja a la blockchain, a internet, que podem arribar a tot el món. El nostre objectiu és arribar a tot el món. De fet, el Ferran i jo, que estàvem just abans, estàvem posant quatre números en comú, no? Ara mateix tenim 464 membres, actualitzat fa 25 minuts, i tenim dos grups, un en xinès i l'altre en anglès. Perquè al final un dels altres claims que diem és que al final català no és només qui neix aquí, sinó qui s'hi sent. I qualsevol persona que s'hi senti és benvingut per nosaltres.
Tu pots sentir que vols formar part d'aquesta comunitat, encara que hagis nascut a Melbourne i fins i tot no parlis català.
Efectivament. I de fet
hi ha, bé,
sí, hi ha alguns companys que són de fora d'Europa, que estan molt involucrats, que ens estan ajudant. De fet, va ser un company, ara no me'n recordo d'on és, Ferran, no sé si el Nick el que va avisar que havien creat una conta fake OpenSea amb els nostres tions, doncs va ser una persona de fora. I bàsicament doncs, la comunicació va ser mitja en català, mitja en anglès per coordinar-nos, no? I sí, qualsevol persona. I en xinès ja ni te cuento.
I de fet, s'està, en paral·lel a això, s'està fent xup-xup també la idea entre persones que no parlen català de veure alguna fórmula per començar a aprendre també català i involucrar-se a la DAO. Mm.
Si em permeteu comentar un parell de coses per emmarcar el tema de les DAOs. La primera és la novel·la clàssica Snow Crash. La novel·la clàssica de ciència-ficció Snow Crash de l'any 91 és en la que el Neil Stephenson, per una part parla de metavers, que ara està de moda perquè, a més, és el nom que ha utilitzat el Zuckerberg per reanomenar la seva companyia, etc. Però, a part, dintre de la novel·la de Snow Crash, el que parla, el que pinta Neil Stephenson és com una desintegració dels estats actuals, sobretot dels Estats Units, específicament. I llavors el que apareixen allà són una espècie de franquícies, una espècie de franquícies estat, que tenen com una espècie de... tenen la seva legislació pròpia en els seus propis territoris. I aquesta franquícia doncs, pot ser doncs, o una illa de cases o un recinte tancat, i llavors dins, i cadascun d'aquests recintes tenen els seus propis, les seves pròpies legislacions i formes de treballar, i ciutadanies i passaports. Llavors, arrel de tot això, darrerament doncs, hi ha un personatge en el món cripto que és un gran divulgador i a més que em sembla que pensa d'una manera molt, molt original i potent, que ho comentava abans, que és el Balagis Srinivasan, que havia sigut el CTO de Coinbase i està ficat en un... I, bueno, i ara està cridat en els primers podcasts en anglès del món, per començar el de Sam Harris, el Tim Ferriss, estan a tot arreu. I aquest senyor hi ha escrit un parell d'assajos, primer sobre les organitzacions descentralitzades, però ja també comença a agafar, i en les seves prediccions, que aquest senyor fa prediccions i resulta que de tant en tant l'encerta i acostumen a ser encertades, doncs bastant potents i no previstes, comença a parlar, diguéssim, de la tensió entre les estructures d'estat descentralitzades que apareixin a internet contra els estats actuals. I les nacions virtuals que poden aparèixer, però això ho pinta 10-15 anys en el futur. Però dic, jo vaig veure la Catalan DAO i dic, hòstia, ja comencem? Dic, sí que ens hi posem aviat, no?
Aquí ja saps que comencem aviat.
El lema de la Catalan DAO, que potser algú segurament us sonarà, és el fem coses, no? Coses.
Sí, sí, això ens ho va donar el Rajoy.
Sí, sí.
Això és un regal, tio. Això és un regal.
Només ens ha portat bones frases el Rajoy. Sí,
sí. Et deixo un enllaç en el chat, dius... Tomàs, per les notes del programa.
El què, perdona?
Treballa, esclau.
Sí, no, ja. Ell és el català, jo soy el Dau pel saco, perquè és el que... Bueno, perdona. Seguim.
No sé si havies acabat, Ferran.
No, volia comentar que això que dius el Marc és molt interessant. De fet, i crec que és molt acertat i posareu en el paper un altre, no? Un altre trend, però no? Una altra tendència que és en paral·lel al que deia. No? Avui dia, pràcticament, ningú utilitzem el DNI en el nostre dia a dia. Ens identifiquem amb sign-in de Google o amb el nostre usuari contrasenya, no? I, bàsicament, el DNI a nivell d'identificació és irrisori, no? És
és per Hisenda. Ho deixem per Hisenda.
Sí, exacte, no dia mateix, és per Hisenda.
I no deia que és un invent feixista, eh?
Per les grans ocasions, deixem el DNI.
Sí, no, de fet, el DNI fem servir, bueno, com a mínim jo, el certificat digital quan em cal i ja està. O sigui, Hisenda i quatre coses més.
Però no oblidem, el DNI s'inventa a partir de que IBM agafa i crea una empresa Shadow i la ven als governs feixistes d'Europa, amb les primeres màquines tabuladores per poder agafar i endreçar informació, és quan tenen la idea d'agafar i d'imposar un número d'identificació per cadascun dels ciutadans, que Que aquí, o sigui, que aquí a Espanya es fa tan venen... fatal com que hi hagin repetits. Per exemple, a la UPC, sí. A la que vam començar a ficar els DNIs amb una base de dades, vam començar a veure doncs, que hi havia repetits i per això ara tenim el NIF, perquè hi ha una segona lletra per eliminar els repes i aquest sí, tipus
no
de
coses. No és bona clau primària el DNI.
No, 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 de totes maneres, sí, de totes maneres hi ha països que utilitzen el passaport o
sí,
o el
però la competència de l'Estat es va demostrar quan van decidir fer la fórmula, o sigui, posar una lletra al DNI per diferenciar entre els repetits i la lletra es calcula. Vull dir, en el moment que tens el mateix número, la lletra és com sí, un que dius. Llavors és la mateixa lletra. També, que dius, bravo, bravo, bravo. Llavors tots tenim una lletra que no sabeix per res el DNI, perquè no aporta res. Ningú sí. pot tenir el mateix número i una lletra diferent.
Sí. Bueno, en tot cas, aquests documents, DNI, passaport, carnet de conduir, són documents d'identificació cap a l'Estat, no? Que és una mica el que estàvem aquí parlant. No? I que és veritat, no sé què ho deien, Ferran o l'Àlex, que ens identifiquem ara mateix per moltes coses amb el login i el password d'Amazon, no? o amb Apple, Apple ID o amb el Google ID. És igual.
Sí, però fixa't una cosa.
Però un consell als ullets, no ho feu, això. No ho feu. A tot arreu on pugueu fer un usuari, feu-vos un usuari.
Jo no ho faig.
No aneu per tot arreu fent login amb l'usuari.
Sí, Raül, però això que tu dius...
Facebook,
això que tu dius, perdona, això que tu dius obliga a tenir un gestor de contrasenyes.
Que és que, però és que ho dius com si fos algú dolent.
No ho dic com si fos algú dolent. Ho dic perquè els mossegui som una raça a banda, per això només som 500 en el canal de Telegram i no som 500 milions, entens?
Encara som una mica més que la Catalan DAO, eh? Després aquest problema no ho sé, però de moment encara
guanyem. No, deixeu-me acaba de parlar la reflexió.
Hauríem de veure si no en teniu algun de repetit, eh?
Sí, segurament.
Sabem la lletra, la manera de la
lletra. Som seres de luz amb aquest aspecte i tots tenim gestor de contrasenyes i fem servir diferents logins i usuaris per diferents...
Sí, però... Llocs, no?
Tomàs, però el comú dels mortals és una guerra perduda, perquè m'ha costat molt anys fer entendre...
No, però jo ho dic, després no em farà cas ningú, més igual, però jo ho dic i ja em quedo més tranquil. No feu servir els serveis de login de tercers. Bueno. Us creeu un usuari i una contrasenya i guardeu un gestor de contrasenya. Sí,
Tomàs, deixa'm dir una cosa.
Molt ràpid, eh? Per què no? Perquè els serveis de login de tercers fallen.
I encara no fallin, sinó perquè no tenen per què tenir tot el que... tenir tot el perfil de, sí, perquè sí, sí. entres a un lloc o un altre. O sigui, cada cosa ja es tira
a banda d'això.
Ja parlareu de passwords un altre dia, nois. A veure, dir una cosa i els hi passo la pilota en els de la Catalan DAO, no? En Àlex i en Ferran. A veure, una, és molt interessant que...
Sí, Marc, eh? Perquè també has de descentralitzar els teus logins i els teus usuaris. No centralitzeu, no és bona idea.
Sí, sí, estem d'acord amb tu. Diguem la Ron Raül. Vale.
Nosaltres també, estic segur que el Ferran i jo també estem d'acord amb tu, Raül, 100%.
Fixeu-vos una cosa sobre això del número d'identificació i el que s'ha aconseguit a través d'aquest invent feixista és equiparar la identificació amb l'autenticació i l'autorització. És a dir, jo per entrar a una casa necessito una clau. Aquesta clau no m'identifica. El que m'autentica m'autoritza a entrar a la casa i m'autentica doncs, com un dels membres que viuen en aquesta casa. Llavors, quan treballes amb protocols d'interoperabilitat, hi ha una cosa que és autenticació per saber que un individu és un individu i després hi ha l'autorització per saber quins privilegis tens. I, en canvi, aquí parlem sempre de la identificació. La identificació és per algú sàpiga qui ets tu. No per autenticar-te o per autoritzar-te. Llavors, clar, en el món cripto, per això es parla de molta base de pseudonimitat, perquè el que tu has de fer és autoritzar. Tu estàs autoritzat a entrar aquí? Sí. Tu estàs autenticat? Sí. Pum. Això és el que necessites, no identificar. Àlex, continua tu, sisplau. Que si no ens diuen que no us deixem parlar.
No. És que estava sentant amb el cap perquè tens absolutament tota la raó. Lògicament, la DAO, i tornar a relacionar-nos, tots crec que compartim en comú algunes coses com les nostres preocupacions per la pèrdua de privacitat, no? Per què, per exemple, parlant dels gestors de contrasenyes, com ells també, al final són empreses que tenen objectius comercials, com hem d'intentar recuperar la nostra sobirania, no? I la nostra privacitat, això també és dels temes que sempre ens preocupen a tots els membres, no? I, de fet, la privacitat, l'autenticació i la identificació, com deia, són coses totalment separades que el 99,99% periòdic de la gent no sap diferenciar, això no és... que no ho sapiguem diferenciar no és una casualitat, no? Ja fa molts anys que ho estan treballant.
Com dèiem, però, això, doncs?
Clar. Llavors, al final, nosaltres, i ara li passo la pilota al Ferran, hem d'intentar... treballem per acollir tota aquesta persona que tingui, qualsevol persona que tingui un interès per la cultura catalana, però també que tingui un interès per crear una comunitat diferent en la que és el que valorem, no? És ajudar-nos entre nosaltres, és crear grups de treball, és intentar anar... Ferran, perdona, quin concepte que dius de deixar fer que es vagi treballant, que es vagi fent el xup-xup a poc a poc?
El duocracy, no? El deixar que la gent faci i si hi ha alguna persona en contra, doncs que ho expressi, però si no, que la gent vagi fent.
En aquest sentit, quines iniciatives ja estan en marxa? Si és que es pot comentar alguna, eh? Ho dic perquè a la gent que ens escolti i entengui, diu, hòstia, doncs aquesta gent, que es poden fer mil coses, eh? Aquí no hi ha cap muralla, eh? Però quines iniciatives ja s'han començat a treballar? Per posar exemples, eh?
Si em permeteu, Tomàs, vaig una mica enrere, sí, bàsicament perquè la gent que no coneix tot aquest món...
Entengui els objectius filosòfics. Okay.
Exacte. Respecte al que deia abans la identitat, no? que al cap i la fi amb internet doncs, vam trobar sistemes millors per identificar-nos, posteriorment ha passat amb la fintech, no? Podríem dir que, segons les estadístiques, no hi ha cap jove, per exemple, al Regne Unit, i segurament és extrapolable a la resta d'Europa, que hagi aixafat mai una sucursal bancària, no? Perquè tothom es baixa una aplicació, ja sigui Monzo, N26 o Revolut o el que sigui, i ho fan tot des del mòbil, no? I
quan... crec que estan jo aquí no m'ensineixi la meva, eh?
És que el Raül treballa amb una fintech.
11-11.
Sí.
És broma. Seguiu.
Doncs també. Llavors, el següent pas, no, que és el de la coordinació social, doncs un jove, si pot crear una organització des del mòbil o en qüestió de segons, perquè hi ha unes primitives que són les mateixes, no? Cada usuari té una wallet, aquesta wallet és una clau pública o una clau privada, de forma que podem assegurar que aquest usuari amb bastanta certesa està utilitzant aquesta wallet, no? I pot crear una organització, perquè un jove hauria d'escollir crear una associació i esperar-se 5 mesos partint d'una associació, un compte de banc, un NIF, no? I si vol fer una transferència a una altra organització que està a Malàsia, no? Passar per tota una sèrie d'intermediaris que són una sèrie de burocràcia, no? Afegida. Llavors, la tendència és anar cap aquí, no? Cap a un món molt més eficient, sense intermediaris, no? I òbviament, doncs, aquests models tenen les de guanyar. No? D'igual forma que avui enviem un WhatsApp i no enviem un SMS o fem una trucada en la majoria dels casos. No? Llavors, el que respecte a la Catalan DAO, doncs estem disposats a fer tot aquest tipus d'experiments, a ser pioners i a portar-ho a la gent de parla catalana. Hi ha molta manca, no?, de contingut i d'experiències d'aquest tipus per a la gent que no parla anglès, en aquest món globalitzat, i el que volem és doncs ser nosaltres els que liderin aquests experiments. Aquests experiments, el primer ens ha sigut el tema dels tions. Bàsicament vam fer un calendari d'advent en el qual cada dia es mintejava aquest concepte de mintejar, no? De crear un NFT, que és un tió, cada un era un tió, obra de l'artista Klaus Enns, i bàsicament els usuaris podien pujar per aquest tió, si se l'emportaven, doncs guanyaven l'NFT, a més podien reclamar l'obra en físic i rebre la casa seva, i a la vegada formaven part d'una comunitat de col·leccionistes d'NFT a Catalunya. I part d'aquests fons, perquè el projecte era sense ànim de lucre, s'utilitzaven s'utilitzaran perquè la gent pugui fer propostes i pugui votar cap a on es destinen aquests diners. I aquests diners haurien d'anar destinats a projectes que promocionin la cultura catalana, que promocionin l'art català, que promocionin la llengua catalana o que promocionin les tecnologies centralitzades en l'àmbit geogràfic més o menys extès de Catalunya o del món, però sempre relacionat amb el català. Una mica com fa la Fundació.cat amb el dominis.cat. I això és l'inici. Hem d'establir un sistema de governança. Ah, per cert, són els propis usuaris els que tenen els NFTs, i voten amb aquests NFTs. És a dir, si tu tens un NFT, accedeixes amb el que es diu token gated al Discord, amb un canal específic, no? Se't dona un rol específic. Per tant, jo si tinc un tió, puc demostrar que el tinc i, per tant, puc accedir a un canal específic on només hi ha els col·leccionistes de tions, i després jo puc fer postes i votar perquè sóc token holder d'aquell tió, no? Ja criptogràficament...
I te'l pots vendre...
Exacte. Si el vens, perds la membresia.
Perds els drets. I... És a dir, l'NFT, el non-fungible tio, en aquest cas, que el joc de paraules és estupendo, clar, no és només, diguéssim, aquesta litografia o aquest dibuix doncs, fet per aquest artista, sinó és un contracte que et dona una sèrie de drets i que aquest contracte doncs, té efecte doncs, en un canal de Discord, en...
De fet, podria aprofitar per explicar una miqueta què és un NFT, perquè hi ha bastanta...
Vinga, som-hi!
Hi ha bastanta...
Vale, llegida. Gràcies.
Nois, perdoneu, temes del directe, haig d'anar a portar el meu criu al col·le.
Si sí. Pots deixar l'ordinador enxufat, ens faràs un favor, i si no, que el que tanquem la d'allò...
Val, llavors, jo me'n vaig...
Mutejo.
Perfecte.
Deixo així i quan tornis te desparem.
Sí. Val.
No vols veure res estrany per darrere.
I pots tancar la càmera, si vols. Vull dir, això no,
sí, sí,
no
pots mutejar i tancar la càmera, si vols.
Exacte. Nois, ha sigut un plaer.
Vinga, Àlex.
Et deixo el Ferran.
Abans que el Raül expliqui allò de l'NFT, volia fer una pregunta. Per tocar una mica els collonets, eh? Qui és el responsable legal d'una DAO? És a dir, si jo compro un tio d'aquests, o el Ferran aspira amb tota la pasta, qui és el responsable legal aquí?
Vale, aquí hi ha diferents aspectes. Tot l'àmbit legal de les DAOs és molt ampli. Hi ha des de les DAOs que són on tothom és anònim i, per tant, intenten evitar qualsevol vinculació d'una persona física amb un estat que cregui que els ha de fer responsable, ja sigui perquè han fet alguna cosa malament o simplement perquè l'estat és molt boomer i, no, i vol anar a per ells perquè creu que és una amenaça. I després sí. tenim a l'altre extrem, tenim les DAOs doncs, que tenen un estat que és com més permeable a tot aquest tipus d'innovacions i, per tant, ha creat un framework, no? una base legal per a aquest tipus d'organitzacions, que seria el cas, per exemple, de Wyoming, no? Que és un estat dels Estats Units que han creat una figura legal que és de societat limitada per les DAOs. Entremig, doncs hi ha diferents matisos. Hi ha des de DAOs que, per evitar qualsevol problema, es registren a un país on són més flexibles en aquest aspecte, des de
Estònia,
Caiman... No, de fet, Estònia no és un dels millors, no? Segons diuen. Nosaltres tenim, de fet, un grup legal que està treballant amb això, per trobar una figura legal. Després hi ha altres que creen una figura amb dos caps, no? Una empresa on tenen on fan holding dels diners, per exemple, en algun país més flexible, tipus Suïssa, no? Que tenen més reconegut tot el toc d'aquest tema. I després una fundació, per exemple, amb societat més limitada al país on hi ha membres. Hi ha un seguit de fórmules. Després és tot el tema de les multisig. Les multisig són wallets que estan gestionades per diferents membres, no? I pots fer un threshold, pots fer un
umbral,
diuen en català, un umbral. Umbral, en el qual, per exemple, pots dir que...
Umbral és en castellà, eh? És...
Llinda.
Pots fer un llindar, no? Per exemple, si hi ha 10 membres gestionant una wallet, doncs per poder fer una transacció necessites, per exemple, que 5 d'aquests membres signin la transacció, no? De forma que t'assegures que els fons... No hi haurà algú que es marxarà amb aquests fons o redueixes al màxim, no? Que això passi.
Vale. Okay.
Clar, és un món que és incipient, això es veurà cap a on anirà, i després hi ha tot el tema de les autònomos dintre de les DAOs, no? Decentralized Autonomous Organizations. Autonomous significa que s'intenta anar fins al màxim amb el tema de l'autonomia, que la pròpia DAO no tingui responsables, diguéssim, últims.
Que s'autogestioni.
Que s'autogestioni, o, òbviament...
Sí, però sense responsables únics. Sí. I això té les seves implicacions de funcionament i legals, també, no?
Què vol, això què vol dir? Que, de fet, tu podries fer una proposta, els usuaris de la DAO, que són membres perquè tenen un token, podrien votar aquella proposta i podries fer que aquella proposta s'executés automàticament sense que hi hagi un òrgan executor.
De forma que qui és el
responsable? Exacte, qui és el responsable? L'smart contract? El desenvolupador de l'smart contract?
Yeah.
Clar, és molt difuminat i, per tant, també ja té molts riscos. I serà molt interessant veure en els propers anys cap on va.
Tenim I, a més, l'impacte de... dels bugs, l'impacte dels bugs en el codi pot ser bestial. Uh-huh. O d'un hack.
Sí. Hi ha molts projectes que han tingut que fer doncs, les seves històries per poder gestionar quan hi ha algun bug o quan hi ha qualsevol
En el naixement problema. D'Ethereum n'hi va haver-hi un d'entrada. O sigui, els primers mesos d'Ethereum va haver-hi una conya d'aquesta i se va tindre que...
Bueno, el naixement no va ser molt sonat, però bueno, sí. Si algú vol que busqui que quan es va crear Ethereum Classic, quan va fer el fork Ethereum Classic, que s'ho passarà bé una estona a llegir.
Sí.
I una
cosa important aquí, abans de continuar, és que estem als inicis d'internet. Aquesta mentalitat juganera, de playground, de anem a experimentar, no? I això és molt important. Tindre aquesta... O sigui, la gent està entrant aquí perquè és divertit. De igual forma que estar a principis dels 90 a internet era molt divertit.
I que s'està construint. També té la gràcia que estàs construint tu en aquell moment. O sigui, no se sap això com acabarà o com deixarà d'acabar. Això... Però pots estar a dins, pots ser part d'això.
Ara passo el testimoni, Raül. No, per parlar de lo dels dels NFTs. Però
jo volia que vingués en Daniel Julià i aquell dia dedicar-lo més en els NFTs.
Perquè és molt ràpida,
Ja
que estem parlant, perquè la gent ho entengui, perquè normalment amb els NFTs el que tothom veu és el típic cromo del mico, els punks que van sortir o ara els tios, vale? Perquè la gent entengui que és un NFT. Si jo al Marc li dono un euro, ell, quan em torni aquest euro, no m'ha de tornar la mateixa moneda d'euro que jo li vaig donar, oi? De fet, em pot donar qualsevol altra. De fet, jo no sé què li faci una marca, jo no tinc manera de saber-ho. Si jo li dono un cromo de Han Solo, ell també me'l pot tornar, però em pot tornar el meu o em pot tornar un altre que ha comprat al mercat de Sant Antoni i jo, home, ara sé que li busqui les marques, no ho sabré, és el mateix cromo. Però si jo li dono un cromo signat de puny i lletra per Harrison Ford, dedicat a Raül Arribas, amb una data i tot...
No te'l torno!
Això per començar. Però a banda, si me'l tornes, m'has de tornar aquell, oi? Oi que no em pots tornar un altre?
No, t'he de tornar aquell. Vale,
doncs, aquest cromo és un NFT. Aquell cromo és un non-fungible token, que vol dir que realment és únic. És un token, el que sigui, digueu-li com vulgueu, però que és únic pel motiu que sigui. Vale? Llavors, no és reproduïble. En el cas dels euros, per exemple, no ho és. En el cas dels bitcoins, tampoc. Jo l'altre dia et vaig enviar 20.000 bitcoins, quan tu me'ls tornes, perquè som així de milionaris, tu no m'has de tornar els mateixos 20.000 bitcoins. M'entens? O sigui, al final...
No, però el Marc et paga en Teslas.
També és veritat. Sí, exacte, un Tesla. Ell m'envia un Tesla, jo quan li torno, li puc tornar el mateix Tesla o un altre.
Un altre Tesla. Vale? Llavors, si un NFT... possible, el mateix model. Si possible, el mateix model.
Exacte. Llavors, un NFT és alguna cosa que és única en si mateix. Llavors, això, també per validar que sigui únic, el que fas és que ho codifiques a la blockchain, a la cadena. Vale? La majoria de NFTs que veu la gent, el JPG, que tothom se'l pot copiar i el tinc, és perquè això no està dins la cadena. A la cadena tens el registre i tens una URL o un link que apunta a on aquella és la imatge. Però l'NFT de debò és el que hi ha a la cadena. Allò sí que és irrepetible.
Està codificat allà.
Sí. Perquè allò és irrepetible i està la teva clau privada.
I els privilegis i els drets que et dona el contracte vinculat en aquest NFT.
El que sigui, exacte. Vull dir, però que pot ser simplement perquè tu vols fer una gràcia. Però vull dir que allò és el que és únic. Tot el que estigui apuntat a fora... Sí. És la collonada, doncs, perquè als humans ens agrada veure i tocar coses, però
de
no...
Fet,
no...
En Ferran ara ha enviat l'article que també us havia enviat aquest matí al grup privat d'un senyor anomenat Moxi, que es veu que ha agafat i ha estat jugant doncs, amb el tema de Web3, i llavors el que deia és doncs, això, doncs, que els NFTs en realitat són absolutament centralitzats perquè totes les wallets i totes les aplicacions estan utilitzant les APIs d'OpenSea i llavors...
ell el que va, i llavors, doncs, clar, doncs, per molt que estigui a la cadena i que hi hagi una cosa en la cadena, aquell NFT està vinculat, doncs, a l'API de...
Sí, però és que això dic, és que l'NFT és el que hi ha a la cadena.
Però fixa-t'hi el que ha passat.
Tot l'accessori.
Però deixa'm que t'expliqui. El que ha fet aquest tio és va crear un NFT, el va mintejar, contra una URL, una URL en un servidor Apache seu. I llavors el que ell va fotre és que si s'accedia en aquesta URL des d'OpenSea, es veia una cosa, si es veia des d'un altre exchange de NFTs, es veia una altra cosa, i si tu accedies directament es veia una caca.
Però és pel que et dic, perquè la imatge no és l'NFT.
Però fixa-t'hi què ha passat, que els d'OpenSea han agafat i l'han anul·lat a l'NFT, i ell ara... Com que els d'OpenSea li han anul·lat a l'NFT, no pot veure el seu propi NFT des del seu wallet, encara que l'NFT està en el chain, perquè com que tots els wallets van a través de l'API d'OpenSea, no pot veure. No,
però l'NFT és la URL, en aquest cas.
Però això és perquè l'NFT el tenia OpenSea. Si
no, l'NFT el tenia, està en el, està on-chain. El que passa és que el seu wallet i els altres i tots els altres visualitzadors d'NFTs, en comptes d'anar a mirar la cadena, van a l'API d'OpenSea. I com que tothom va a l'API d'OpenSea perquè no s'ho programen una altra vegada o no...
Però que OpenSea no és l'únic lloc on pots crear NFTs.
Exacte. Vull dir, ell
que OpenSea és una plataforma, simplement.
Ell hagués pogut crear el seu propi smart contract, 721 o 1155, que són els estàndards més utilitzats, i hagués pogut posar el contingut a ArcWave, per exemple, que és un sistema d'emmagatzament descentralitzat i permanent. Què passa? La crítica que fa ell és que això després no acaba d'escalar, perquè tu el que vols són més features, no? més utilitat, uh-huh. més coses a sobre, i això el que provoca és que apareguin plataformes per sobre que són les que ofereixen altres serveis que acostumen a ser centralitzats. I això, i jo ho comparteixo molt amb ell, i de fet és una cosa que porto molts anys pensant, és una onada recurrent, no? Jo crec que això és una teoria boja meua. L'internet va sortir molt, molt influenciat, no?, per tot el moviment hippie, fins i tot segurament per tot el tema de l'LSD, no?, de tota aquesta nova mentalitat. I després va anar òbviament tot el món acadèmic, no?, molt enfocat
a l'Open Earth Catalog,
a l'Open Source, etc. I va anar cristal·litzant en el moment en què van entrar VCs, no?, tot el capital a tope, i es van crear les grans empreses, doncs, que avui són Google, Amazon, no?, Facebook, etc. Amb la Web3 jo crec que passarà el mateix. Estem tenint una onada de centralització, però en algun moment, doncs, aquesta descentralització anirà cristal·litzant. Potser sí que serà un pas més, però anirà cristal·litzant cap a una mica de descentralització.
Però també és un camí que amb els exchanges ja va passar. O sigui, al final, tots centralitzats, i amb el temps van començar a sortir els primers descentralitzats, que eren bastant rudimentaris, i avui en dia ja hi ha exchanges descentralitzats que funcionen superbé. Doncs ara mateix amb els NFTs hi ha hagut tant boom que és normal que haguin aparegut, per això, idees de negoci al darrere, o pensi, és la més coneguda, però com deia el Ferran, n'hi ha moltes altres, mm-hmm. i de fet no tenen per què estar a la cadena d'Ethereum. I, pues, clar, al final aquests ho han muntat i estan fent negoci. Però que és qüestió de temps que crec jo que si això continua, hi haurà plataformes igual de bones descentralitzades, que òbviament seran menys user-friendly, perquè al final és el que diem sempre, ser centralitzat i et fa més còmode, llavors tens uns pros i uns contres, però hi haurà plataformes descentralitzades, o com diu el Ferran, és que te'l pots crear tu l'NFT, vull dir, no necessites una plataforma per res, és simplement que t'ho fa molt més fàcil, exacte. Molt més accessible, i ara mateix és tan nou que jo crec que no li he donat temps a que apareguin realment plataformes realment usables.
Apareixeran, igual que amb les cripto van aparèixer les hardware wallet i les software wallet, tu tens la teva pròpia cripto, i si tu no ets posseïdor de les claus, no tens la teva cripto, passarà igual amb els NFTs.
Vale, sí. I amb altres festes munten a sobre.
Plataformes descentralitzades, igual que hi ha exchanges descentralitzats, i ja està, i així no hi haurà algú a darrere.
Vale. Però pensa una cosa, perquè aquestes coses tirin endavant, perquè una cosa exploti, diguéssim, i arribi a tota la població, el que cal és que apareguin interfícies. O sigui, al final, quan una cosa és usable, o sigui, ara, per què funciona OpenSea? Doncs perquè és fàcil. Entres i minteges un token i pràcticament no necessites saber programar ni saber... O sigui, l'única cosa que necessites és saber copiar i enganxar les adreces de wallets i els QRs i aquestes hòsties. No necessites saber. Hi ha una interfície i, per tant, facilita doncs, que molta gent hi tingui accés.
Home, la interfície és clau, Marc, perquè si no... Perquè les Blackberries es tenien les lleus d'empresa i els telèfons mòbils actuals, els smartphones, els tenen les iaies. És un tema
perquè exacte, hi ha un tema d'interfície. Però fixa-t'hi, coses com, per exemple, el BitTorrent, que encara funciona. De fet, avui t'ho rentejat una cosa. Doncs, hòstia...
Si funciona l'emule i tot.
Si funciona l'emule i tot, exacte. I és exactament això. O sigui, les xarxes descentralitzades...
Poca broma, Marc, que tots tornarem al torrent, que lo sepas. Això és una previsió que faig, un New Year Resolution no propi, sinó de món, de que acabarem tots a una
tots
altra vegada
torrent, al torrent. Torrent. Ferran,
o ens tornarem gilipolles, segons la teva
previsió. Sí, no, gilipolles general, tots. Tots ens tornarem gilipolles. Sí, escolta, no una cosa. Ferran, tecnològicament, la Catalan DAO, ara com ara, hi ha un grup hi ha un espai de Discord, vale, que és... Doncs és una espècie d'espai de chat amb grups i coses. És com un Slack, però descentralitzat, perquè doncs, tu i jo ens podem muntar el nostre servidor.
Bueno, no és descentralitzat, és programari centralitzat. Sí que és veritat que certes parts són de codi lliure, que això és una diferència amb Slack, però és una eina centralitzada. Clar, en el futur, ara mateix és el sistema que utilitza tot el món cripto i és una llàstima, però és el sistema que s'ha d'utilitzar, no? Perquè si no estaries totalment a fora. Però la gràcia seria que amb el temps es poguessin utilitzar plataformes tipus Matrix, no? El Element, que són el mateix i tenen... Bueno, són més distribuïdes o més federades i són completament de codi lliure. Tot i així,
però tu no pots hostatjar un servidor de... No et pots hostatjar el teu propi servidor de Discord?
Que jo sàpiga, no.
Tinc entès que sí, que tu pots hostatjar
el teu... Que tu puguis hostatjar un servidor no vol dir que sigui obert, eh?
No és open source, el Discord, no?
Sí, té coses que són open source. No sabria dir exactament si és la capa de servidor o la capa de client... Però hi ha algunes parts que són de codi obert. I diria, estic quasi convençut que no et pots crear un servidor. O sigui, ho has de fer per mitjà de...
Del servei extern de...
Sí.
Vale.
A diferència de plataformes com Matrix, on tu et pots crear el teu propi servidor, o Riot, no? O algun d'aquests, però és molt interessant, jo crec, Matrix, perquè... bueno, et permet federar de forma més fàcil.
I el nom mola molt més.
Una miqueta com el Mastodon, no? Que era com aquest clon de Twitter que tu et podies muntar el teu servidor.
Sí, exacte. Jo, sincerament, el Discord l'odio una miqueta perquè crec que té una interfàs d'usuari que és horrorosa.
Sí, una mica macarrònica.
Sí, però bueno, és el que... Per alguna raó o una altra, no? De qual forma que el WhatsApp va triomfar per alguna raó o una altra, que es podríem identificar, doncs el Discord també ha triomfat.
Mm. Llavors, a part del Discord, hi ha alguna altra cosa, diguéssim, digital que de la Catalan DAO? Hi ha alguna cosa on-chain? Hi ha contractes, a part dels NFTions?
Sí, ara mateix tenim el fòrum, que és forum.catalandao.cat, i en breus llançarem el tema de la governança. El que bàsicament farem serà, encara estem visualitzant el model, però farem un airdrop d'un token que podria ser un NFT, no? Perquè els NFTs també poden fer servir per a crear un cens d'usuaris, i amb aquests tokens permetríem als usuaris crear propostes i votar en aquestes propostes. No?
Compte que això de votar aquí a Catalunya no està ben vist, eh?
Segons que voti Raül.
No, digue el fet de muntar tu una votació pel teu compte no et vinguin a buscar.
Esperem que no vinguin la policia de la Web3.
Sí. Bueno, la policia de la Web 2 ja van entrar en un dia determinat a Softcatalà.
O sigui que... Bueno, i a la Fundació.cat també,
no? I a la Fundació.cat, o sigui... Sí, sí.
Una de les
que
coses que és
que més bona gent que més bona gent que .cat no trobaràs enlloc, que t'ho dic jo.
Una de les coses més interessants que crec que hi ha amb el Web3 és que, tot i que òbviament hi ha solucions centralitzades, tot i que utilitzin una part descentralitzada, és que si ho vols, i sobretot quan hi ha pressió, no? Amb una mica la teoria aquesta de que quan hi ha pressió pots crear un sistema que sigui més resilient, no? Que es faci més fort, pots crear realment solucions realment descentralitzades. Potser seran més difícils d'utilitzar o menys difícils d'utilitzar, però realment l'opció està, no? I això ho tenim, per exemple, amb el tema de la pàgina web del referèndum de l'1 d'octubre, no? Que hi va haver gent que la penjava a IPFS i, tot i que van intentar bloquejar el domini DNS, dominis tipus el gateway d'IPFS, que de fet va estar durant mesos, si no ho està encara bloquejat per alguns ISPs. M'escolteu?
Sí.
Ah, vale. Us he vist
tot atentament.
Seguíem l'explicació.
Un moment, perquè... Com ho sé que poc més escolta el convidat, aprofita, home, no pari.
Sí, no passa mai, tio.
I llavors, clar, però podies accedir des del propi, no?, des del propi URL directe amb el hash.
I l'aplicació.
Exacte, i avui dia existeixen navegadors, no?, com el Brave o Opera, crec que Vivaldi també, que permeten accedir directament a la pàgina, o sigui, et resol el IPFS, no? I també tenim navegadors, com també Brave, que et permeten resoldre dominis NS, que són els dominis Ethereum Name Service, que són descentralitzats, no? Llavors, a poc es van creant primitives que permetrien fins i tot de forma més fàcil accedir a tota aquesta tecnologia descentralitzada i que sigui molt més fàcil censurar.
Poca broma, Brave,
que el director... Més difícil censurar, sí.
Sí. Poca broma, Brave, que el director de cerca de Brave és de Solsona.
Oh, sí?
És, bueno, havia treballat amb mi i és Fiber, és de la Facultat d'Informàtica i és... @Solso a Twitter. Tio genial.
Estic igual, el seguiré. Jo estic començant a utilitzar-lo al cercador i la veritat és que m'agrada més que el DuckDuckGo a nivell almenys de resultats.
Doncs sí, ells tenien una empresa i Brave els va comprar i ara estan portant cerca a Brave.
Molt bé.
Volien que els comprés Firefox, però els va comprar a Brave.
Molt bé, doncs jo no sé si ho deixaríem aquí, Marc, si tens
doncs una ara, pregunta les, adicional. Les preguntes claus és, a veure, si algú té ganes de fotre alguna cosa amb la Catalandau, quines ofertes, quines coses podria començar a fer i com s'hi posa? És a dir, jo ara he escoltat Mossega la Poma, m'ha agafat una trempera tremenda o algun altre tipus d'excitació per fer coses amb Catalandau i què és el que tinc que fer?
Doncs la Catalandau està oberta a tothom. Bàsicament, si es vol accedir, has d'entrar al Discord, que es pot accedir des de catalandau.cat. Allí mateix trobareu l'enllaç. Un cop a dins t'has de presentar breument i després pots participar de les reunions que es fan, que normalment es fan cada dues setmanes, les generals, i després hi ha grups de treball, com el grup de treball legal, o el del, per exemple, dels tions, NFT, marketing, etc. Doncs que van treballant i van fent reunions en paral·lel. I d'altra banda, també teniu el fòrum on es pot també participar o debatre, fer propostes. La DAO està oberta a tothom i està tot per fer. És a dir, que si algú té idees també de com gestionar certes coses millor o vol proposar un model de governança o vol fer qualsevol història amb la Catalandau, doncs es portarà a debat i es gestionarà com es creia convenient.
Podríeu posar un exemple, això de dir, si Mari, imagina't
I imaginem això, doncs, que estem al 2022, el Covid ja ha passat, estem al 2023, imagineu, estem al 2023, el Covid ja ha passat, i al febrer del 2023 els de Catalan Dau quedem per fer una calçotada, que és el que s'hauria de fer si no tinguéssim Covid. Estic convençut que hi hauria la Catalan Dau calçotada amb NFT calçots o coses així.
Amb un poap.
Sí. I quin, fent així com una miqueta de ciència-ficció, quines coses pot tenir, quin tipus d'exemples de projectes i coses poden posar en marxa durant aquest any, diguéssim, com a carta als Reis o ciència-ficció? Per posar un exemple concret del que allò. Potser l'Àlex que...
Com veieu, el col·le del meu pec està a prop.
Està a prop, no?
Ja està resolt.
Sí, doncs mira, un exemple, una de les propostes que hi ha ara mateix al fòrum és el de crear com una espècie de premis literaris.
Molt bé.
Interessant, sí, sí.
Doncs aquest és un dels exemples que ara mateix un company va proposar, i ara hem de veure com evoluciona el tema, però absolutament... clar, si què es pot fer? Pues, tot el que, quasi tot el que et puguis imaginar.
Clar, però jo per això us demano, com que vosaltres sí. Heu estat pensant més en això, és la vostra imaginació, perquè de vegades un exemple específic, una instància, sí. Ajuda, diguéssim, a concretar, perquè si no, el que tu puedes hacer, sembla com un anunci d'una agència de viatges. No, o...
Doncs mira, imagina't, clar, per posar exemples totalment diferents, imagina't que hi ha una crisi al Mediterrani encara més forta que està vent i necessita comprar un barco nou per Open Arms. Doncs podem ajudar a aconseguir fons i a més ho podem recaptar per ajudar que tot el món pugui fer-ho, doncs, a través de criptomonedes. Per posar-te un exemple,
totalment... Per exemple, per als Open Arms, la meva mare va editar un volum doble de poesies de 100 poetes catalans per recaptar diners per Open Arms, i va recaptar molts diners. Edicions Forment, doncs busqueu Edicions Forment, la meva mare, i també us poden ajudar amb el premi literari, no? si no sé, fent propaganda de la família, però la meva mare i la meva germà van agafar i es van currar l'edició de...
Has passat a fer propaganda de cavalgar el cometa
de la mama i la germana, però clar, van fer això, o sigui, van agafar i van anar doncs, a recitals de poesia que són per tots llocs de Catalunya, que es munten de tant rejunt dels poetes i es reciten poesia. Jo vaig avorrir terriblement, ells s'ho passen molt bé i van agafar i van compilar uns totxos així enormes i en van vendre doncs, moltíssims.
Doncs mira, així el primer que em ve al cap és que cada poesia pot ser un NFT, vale que tornem a redondar, per exemple. I comprar aquest NFT et permetrà ser membre que decideixi quin serà el guanyador del premi literari que muntarem, per posar-te un exemple. I després hi ha un tema que la recaptació de fons, ho hem pensat en clau local, però si una persona de Singapur vol posar diners, probablement haurà de passar per algun intermediari que es quedarà part dels quartos. I en aquí podem ajudar. Lògicament, nosaltres no som... Això no és una navalla suïssa que serveix per tot, no? Però sí que podem ajudar a descentralitzar, doncs mira, que això arribi del punt A al punt B i que el mínim de persones possibles... T'he posat aquest exemple.
Organitzar bé la tresoreria. Organitzar bé la tresoreria. També...
Després... Sisplau, que se m'han acabat les idees, Ferran. Estava pensant així. A veure,
posar una mica el focus en altres projectes que no siguin de crowdfunding, podríem fins i tot també fer de lobby, no? Podríem incitar, si la Fundació.cat, per exemple, estigués oberta, a que el domini.cat es pogués utilitzar com a Ethereum Name Service, no? Que ja tenim el domini, per exemple, XYZ, que es pot utilitzar per a referenciar una wallet. Doncs es podria fer que el .cat també serveix per això, de forma que quan algú fiqués també el .cat en algun servei o utilitzant una wallet pogués interactuar directament amb el .cat en comptes d'amb una adreça sencera, no? O fins i tot amb poder ficar una pàgina IPFS darrere, no? De forma que encara seria més senzill. També es pot fer, per exemple, col·laboracions amb el, no sé, amb el MENAC per fer una col·lecció d'obres i que després els fons recaptats s'utilitzin per recuperar obres artístiques catalanes que ja estiguen en subhasta pel món. Es pot fer un airdrop a tots els ciutadans catalans que s'identifiquin amb el certificat digital IDCAT amb algun sistema de ZK, de Zero Knowledge, no? que es pugui...
Com voleu que els mitjans i els poders no ignorin tot això si en tots els exemples que han posat és impossible que hi hagi algú pel mig trincant? És que no encaixen al nostre model real. O sigui, clar...
Aquí està la fricció.
Això per això, si penseu en totes les propostes que han posat, no hi ha gent al mig trincant. Llavors, trincat, clar, doncs no en parlen.
O manipulat pels partits polítics. Que
trincant, en el fons és trincar. Tot és per trincar.
Sí. Algú trincant pel mig, sí.
Això que diu el Ferran és també, lògicament, actuar com a lobby o barra think tank també ha de ser un dels elements clau. I tant.
Uh-huh. Us ensumeu que algun dels 400 membres està aquí, diguéssim, per ensumar què foteu?
Sense dubte.
Home.
Ja sabeu qui és.
I no un ni dos, o sigui, a tot arreu, entre el 5 i el 10% de gent que hi ha dins són enemics. Això de tot arreu, això és claríssim.
Clar, però això és llei de vida. Això és llei de vida.
Però fixa't que és fotut, que diguessin que només diguis una cosa, ens estem parlant de muntar premis literaris, de muntar tions i coses així, i que no surti de... I que no sigui dissonant el fet de que tu hagis fet servir la paraula enemics. És molt lleig.
Ja, sí.
Que no sigui dissonant. És lleig.
Aquí una part interessant de les DAOs és que si s'arriba al punt en què hi ha un token i amb aquest token es pot votar, hauria de ser fàcil diluir tota aquesta poder que pot tindre algú que pugui des de
malmetrejar
o malmetre, no? Perquè realment si fas una persona un vot, no? És com si fos un país, no? Que també és la gràcia de la nació digital, no? Que és una persona un vot. Això no és nostre nou, hi ha projectes com CityDAO, que bàsicament cada usuari, cada membre de la DAO té un NFT que es diu Citizen, cada NFT, i poden votar i poden participar de la DAO d'aquesta forma. I aquesta DAO, per exemple, ja fins i tot té projectes serios. Vull dir, han comprat un terreny a Wyoming i ja estan començant a fer coses.
No, i escolta, i si hi ha un grup de gent, sigui les fonts conegudes dels espies que hi ha de torn o no, doncs que facin un fork i es facin un tabarni a DAO i ja està.
Sí.
No passa res.
Ara, jo voldria ser també una mica crític amb això, perquè a vegades hi ha un pensament màgic, no? I de tecnooptimisme, no? Que la tecnologia ho resoldrà tot. Els jocs de poder i els problemes que hi ha de coordinació social, la teoria 1-9-90, que potser coneixeu, no? Que sempre hi ha un 1% de qualsevol organització, especialment digital, que és activa, un 9 que apareix de tant en quant i un 90 que és passiva, i això no ho resoldrem. Això són coses que són el número d'un.
És etern, això sempre
és. És intrínsec de la humanitat, no? I el que podem fer, això sí, és que hi hagin més organitzacions, no? Descentralització, més organitzacions, per exemple, municipals o regionals.
Bueno, això no passa. No? El canal de Telegram de Mossega la Poma som 1.500. Vale? Vull dir, un administra com pot, 500 que foten la bulla cada dia i tots participen.
Som 2.500. Jo dos també administro de vegades. Sí, veritat, he xutat algú.
Els que estem fora només ens arriba quan hi ha algun flame molt bèstia, que llavors arriba algú de vosaltres i arribeu a l'altre canal de Telegram de gestió del programa. Hòstia, què estan dient?
A veure, vosaltres esteu fora perquè tu i en Raimon ja teniu de ser un canal propi.
Per fer...
Jo estic convençut que això és com el benevolent dictatorship del carrer de Linux.
Home, i tant, sí, i tant.
Correcte. Vale, doncs, escolteu, que el Marc ha de marxar, ens queda encara un parell de coses que comentar. Jo no sé... Escolta, molt divertit, eh? Estic supercontent que hagi estat aquí Àlex i Ferran. Ui,
gràcies, jo també.
Tinc el Siri aquí.
Jo d'entrada ja us faig una... us convidaria obertament, diguéssim, d'aquí 6 mesos, quan tanquem la temporada, abans de tancar temporada, a veure què està passant a la Catalan... Sí. És a dir, de tant en tant, State of the Union del Catalan DAO, aquí teniu micro obert i qualsevol cosa que veieu. I a més, jo entenc que, clar, el Catalan DAO, o sigui, serveix per fer coses...
Però a més de fer coses, fer tions, fer concursos literaris, coses per Open Arms, el que sigui, el que genera són xarxes de contactes. I aquestes xarxes de contactes, diguéssim, toves, és a dir, no els contactes, diguéssim, de les persones que estàs contínuament parlant, sinó contactes que de tant en tant parles, però que són les que tenen realment utilitat. I si hi ha coses doncs, que s'han d'organitzar, dona una capacitat d'organització que si fes falta faria estar allà disponible.
Sí. Sí, a més que la gent li faci una ullada perquè aquestes organitzacions descentralitzades, la seva força està en els números. Perquè, com hem dit abans, sempre hi ha gent a dins intentant posar pals a les rodes o el que sigui. Llavors, la forma que això funcioni bé i de que ningú prengui el control, que per això el Bitcoin és com la criptomoneda més gran. Per què? Perquè té un hash rate i té una gent darrere que fa que sigui gairebé impossible fer un takeover.
Encara llavors, que cada estant més, parin la... Encara que tanqui la xeta cada estant.
Sí. Quanta més gent hi hagi en un projecte descentralitzat, molt, si dilueixes molt la gent que pot estar allà amb finalitats, diguem-li, obscures, ja sigui per prendre el control o pel que vulgui fer. Llavors, és molt important estar-hi i participar.
Perdoneu una última reflexió sobre... Deies en conya, Tomàs, crec, lo de fer un fork, però, ostres, seria absolutament genial si en gallec, en basc, en bable o en què sé jo, també hi hagués un fork. Això seria també...
Els bascos ens imitaran ràpid, eh?
Tant de bo, almenys la meva opinió personal és que tant de bo, eh? Seria un exitazo brutal.
No, el Dau va l'hòstia.
Jo els que forquejava d'entrada eren els del CNI, però que si és un fork en positiu, doncs clar, molt millor. És molt vale, pues, nois, moltes gràcies als dos. Pararem aquí el programa perquè si no després tenim problemes, Marc, eh?
Sí. Anem a trossos.
Els que esteu a Twitch, que hi ha molta gent que ja ha anat saludant i els nouvinguts i tal, no us mogueu perquè reprenem de seguida.
Tomàs, jo també m'acomiado perquè com que tinc que estar amb en Benjamí, en el podcast d'en Benjamí, no farem que valga el cometa encara.
Ets multipodcast.
Som multipodcast, ara me'n vaig al podcast d'en Benjamí i mentrestant i amb els 10 minuts que tinc podré fer pipí tot.
Vale. Àlex Ferran, una abraçada.
Anunciant, jo aprofito i recordo els de Twitch que et vagin al canal de Catalunya Ràdio a les 6 de la tarda que em tornaran a veure el Twitch de Catalunya Ràdio.
Sí. Amb el tema del futbol americà, que l'Àlex és jugador de rugby, doncs en Raül porta el Tots el Blitz.
Ah, sí? Rugby?
Sí.
En Raül porta el Tots el Blitz, que és el podcast en català de futbol americà.
Sí, ja, pues mira, ara que ho dius, sí que t'has sentit la teva veu, Raül, més d'un cop. Sí.
Sí, mira. Algú ens escolta i tot. Moltes gràcies.
Clients, no marxeu, que seguim de seguida molt breument la part final de Mossega la Poma.
A reveure a tothom.
A reveure.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Molt bé, doncs estem a la banda de contacte i només molt ràpid, eh? Bueno, ja hem anat repartint coses. Encara queden... mira, amb això de festes anem una mica amb retard d'anar contactant amb la gent que ha anat guanyant premis. El que sí que us puc dir és que tothom que va ser guanyador del Premium de Wikiloc, de l'any de Wikiloc Premium, o ja el té o el tindrà quan se li acabi la subscripció que té ara activa. ¿Vale? Perquè hi havia gent que tenia subscripcions, bueno, tot això amb la gent de Wikiloc ja ho hem gestionat i tal. I ara em falta parlar amb l'Ernest per fer-li arribar els packs de birres a la gent que es va guanyar i que encara no hi hem contactat. Ho aniré gestionant aquesta setmana. Ah, i deixeu-me donar les gràcies a en Nil Garcia, que és un nou mecenes de Mossega la Poma a la Xena. Per tant, Nil, moltes gràcies, maco. Aquest mes ha sigut un mes doncs, que hem vist les ajudes aquestes de l'Amic Invisible i hem anat, i anem creixent mica en mica. Molta gent s'ha esperat al Nadal per apuntar-se a mecenes o fer l'aportació. És a dir, no fa mecenes cada mes, però arriba al Nadal i diu, va, guapos, 10 Vinga. Euros, per exemple, eh? Diu, pues, hòstia, pues, molt macos todos.
Està molt bé.
De fet, tenim ja us podem dir que comencem
la marató i Mossega la Poma.
Sí, sí, sí. Comencem l'any i ja tenim les despeses fixes pagades. Vull dir que és una cosa bestial. Està molt bé, molt contents. I això,
a partir d'ara, drogues i Teslas, no?
A partir d'ara, LCDs. LCDs i Tesla. Bueno, doncs al que anàvem. Hi ha un comentari de l'Eduard Pertínez que jo me l'he apuntat, el vaig a llegir i us deixo els dos perquè em digueu què us sembla, ¿vale? Diu, aquests reis m'han portat unes ulleres de realitat virtual Oculus Meta Quest 2, les que va anunciar el Zuckerberg en aquella presentació tan estranya de fa unes setmanes. Aquell dia vaig ser molt crític amb en Zuckerberg i la seva opinió, i la meva opinió era clarament que aquests dispositius no són més que una curiositat i el metavers com la fissió nuclear, un concepte que sempre arriba d'aquí a 30 anys vista. Apreciacions econòmiques a banda, perquè no són barates, la veritat és que s'ha dit que les ulleres són impressionants, brutals. En primer lloc, són autocontingudes. Les ulleres són un aparell basat en Android que no només fan la part òptica, sinó que també corren els programes. No requereixen estar connectades a un ordinador.
No necessiten una GPU o una banda ni res.
Hom instal·la els programes i jocs a les pròpies ulleres. La qualitat, tant de la imatge com de la potència gràfica, és fora mida. Molt millor del que un podia pensar. Els entorns que genera són molt realistes i la resposta al moviment del cap i el cos, les mans i els comandaments és tan bèstia que costa d'explicar. És tan ràpida que el cervell ho percep com a real.
És que crec que la majoria de gent encara té el cap quan pensa en llibres de realitat virtual des de fa 10 anys, eh?
Sí,
i la tecnologia, això, com en qualsevol altra cosa, vola.
Jo la primera vegada que em vaig posar unes ulleres d'aquestes me les vaig posar a l'any 95 amb unes coses super d'allò i que el programa de demo era el Doom. O sigui...
Això dic, és que la gent... Que
aquesta és la meva imatge encara.
Però que d'aquesta jornada saps ja uns anys des que van començar, sí, i passa com amb els, sí, mòbils, eh? No te n'adones, però en 5 anys això canvia una barbaritat.
Això ho comentava el grup de Mossegar la Poma Telegram, que hi havia gent que deia que de les Quest 1 a les Quest 2, ja les Quest 1 no són de 10 anys, sinó fa 2 o 3, no? Doncs que hi havia ja un salt molt...
Sí, sí, he dit 10 a lo bèstia, eh? Però que en 5 anys vull dir que ha canviat una barbaritat el tema de les ulleres.
Mm. Vale, resumeixo el que queda, perquè va fer una proposta molt llarga o una reflexió molt llarga. Vaig a resumir-ho molt, molt, molt ràpidament l'última part de la proposta de l'Eduard Pertínez, eh? Diu, el que ens ve a dir en aquest resum que us faig és que aquest tipus de dispositius marcaran un abans i un després com van marcar els telèfons intel·ligents, els smartphones, ¿vale? Com va marcar l'iPhone o com van marcar els Androids, ¿vale? I ell ho expressa d'aquesta manera. No sé què en penseu vosaltres.
Jo crec que són, per no enrotllar-nos molt, que a més tots tenim una mica de pressa. Jo crec que aquí hi ha dues coses. Crec que tecnològicament tot el que pronostica ell és així, o sigui, crec que a nivell de tecnologia, si les en pocs anys seran tan bèsties com per poder fer això. El meu únic dubte amb aquests aparells és que humanament tenim la majoria de gent reticència a estar tan desconnectat sensorialment del teu entorn. M'explico. Tu estàs fent qualsevol cosa a casa, o fins i tot les Google Glass, tu saps que hi ha l'entorn. En aquestes ulleres desconnectes totalment del teu entorn. I crec que això pot ser que dintre d'una generació ja no els hi passi, o pot ser que en 2 anys tothom s'acostumi, no sé. Però crec que la majoria de gent ens causa, jo que m'incloc, un neguit, no és un rebuig, o sigui, te les poses i guai, però està una hora a casa teva, però totalment aïllat del que passa al teu voltant, per dir alguna cosa, perquè, clar, no és només visió, recordeu-vos que també és àudio.
Àudio.
Sensorialment estàs totalment
Ready desconnectat. Ready Player One. És Ready Player One. Exacte.
Estàs totalment desconnectat del teu entorn. Però crec que això és el que li diu una mica.
Jo crec que aquí, Raül, que aquí la claves, o sigui, la incògnita real és, si, perquè si t'hi fixes en molts escenaris, diguéssim, de ciència-ficció, el que hi ha és o les ulleres de realitat mixta, que sembla que és cap on va Apple, o simplement aquests entorns hologràfics, tipus Iron Man i aquest tipus de coses. Perquè només ens apareix en pel·lícules com Ready Player One l'entorn de realitat virtual i els veiem com a distòpics. El que passa que, per exemple, per tema de coses com videoconferències, teleformació i coses d'aquestes, dius, hòstia, aquí hi ha molta cosa. Aquí hi ha molta possibilitat.
Sí, però no et cal estar aïllat sensorialment del teu entorn per fer aquestes
coses. Ho pots fer amb les de realitat augmentada.
I amb una pantalla superguapa, també. Per això et dic que la sensació no és la mateixa, però a mi és l'únic dubte que em genera. El tema humà de fer servir aquests aparells. Pel tema tecnològic estic totalment d'acord amb el que he dit. O sigui, són una virgueria avui en dia i a 5 anys vista allò pot ser una cosa que t'explotarà el cap.
Sí, jo, seguint la discussió que hi havia en el grup de Telegram, que hi havia gent que no li cridava l'atenció, a mi no em crida l'atenció. D'entrada no em crida l'atenció, ¿vale? Però això pot ser un tema, com deia algú en el grup, generacional. És un tema boomer, ¿vale?
O d'haver-ho provat justament amb una funcionalitat o ús que a tu et moli i un cop l'esprovi...
És que l'únic que veig jo no ho he provat, però l'únic que veig és que tothom que posa unes gafes d'aquestes acaba carregant-se la televisió. En els vídeos de YouTube que veig gent que porta les Oculus acaba patant la tele. Jo no vull trencar la meva televisió.
No.
Això és 100% boomer, ¿vale? I l'altre és que també ens han posat... O sigui, si no hi hagués quelcom, de veritat, no tindria sentit el boom que hi ha ara, ¿vale? El hype que hi ha ara. Però jo crec que sí que és veritat que hi ha quelcom més que hype.
Una cosa, entenc que tot el que es fa servir amb les Oculus aquestes dues està, diguéssim, com... no és interoperable, que és món Facebook i allà et quedes.
Totes aquestes llars virtuals, o sigui, al final, per exemple, en el món dels videojocs, tu els videojocs els fas compatibles i l'empresa els pot fer compatibles amb jocs que no són compatibles amb realitat virtual directament, i n'hi ha molts que sí, i són per una sèrie de models. Al final és com tot, és com, jo què sé, doncs com els ordinadors. El videojoc pot estar només per Windows o per Windows Linux, per Windows Mac, saps? Al final, la desenvolupadora decideix el videojoc, per exemple, per què el fa servir. Llavors, la majoria d'aquestes ulleres, totes les guapes i les potents, tenen els jocs que estan fets per elles. Però és un món molt incipient, eh? Perquè també s'han donat casos, tornant al que us deia sensorialment, que la gent se les compra, comença a jugar a jocs i els dos dies ho deixa perquè et pots cagar. Vull dir, jocs, per exemple, de por tipus Resident Evil, que no me recordo quin era el que van ser el primer que van fer com versió per Oculus, bueno, per realitat virtual, la gent es cagava de por, perquè, clar, és un videojoc pensat per ser un videojoc, cada cop i volta és immersiu. I potser ja no fa tanta gràcia, saps, que comencin a perseguir-te o que et vingui algú d'una forma molt realista per tu, eh? O gent que es mareja, per exemple. O gent que li agafa mal de coll quan les porta molta estona posades, perquè són coses que pesen, per molt ben equilibrades que estiguin. Vull dir que ja et dic, a mi l'únic que em fa no posicionar-me en que segur que triomfaran és el tema, la component humana, que hi ha el fet de fer-la servir.
El que passa que la reflexió aquesta, que jo la comparteixo amb tu, Raül, és molt boomer. A nosaltres ens fa cosa aïllar-nos d'aquesta manera,
que igual
les noves generacions ho busquen.
Sí. Recorda que el primer que he dit és, i això pot desaparèixer en qüestió d'una generació o de 3 anys, eh? O sigui, jo parlo...
És la pregunta. És si es trenca aquesta reticència, però entenc que també el que deia en Tomàs, la tele trencada vol dir que si has de fer aquest tipus de coses, necessites un espai prou gran a casa. I...
És que la tele no fa falta per res, que falla.
No,
per què ho estàs fent davant de la tele?
Perquè no tens 2.000 metres quadrats, una casa de 2.000 metres quadrats. O sigui, si fas... Jo de petit tenia uns cosins, bueno, els tinc, però vivien en una habitació, tenien una habitació a casa acotxada, i els pares els deixaven allà dintre perquè es matessin allà dintre. Llavors necessitarem aquella habitació acotxada de bojos per fer servir la realitat virtual. Tomàs, jo també t'abandono, que en Benjamí m'espera, eh?
O sigui, doncs marxeu, que tanco sol, i ja faig jo sol acabo amb
sol, les tintes. Un podcast íntim. Hauries de començar a posar veu de bé, m'ho seguis, ara em quedo amb vosaltres i... ens veiem la setmana que ve.
Vinga, Marc, adéu. Ai, senyors.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Ja veieu, Mosseguis, que això de fer un podcast no és seriós. En fi. Bueno, m'he quedat sol i com he quedat sol només quedaven les propostes. Hi ha alguna més que ha caigut d'última hora? Em sembla que l'ha fet el Ciner, però no he tingut temps d'anotar-la i ja anem tard, jo també haig de continuar fent feina. Per tant, us vaig a llegir, o no, avui no farem comentari, farem més que comentari, lectura, de les 1, 2, 3, 4, 5 propostes Mosseguis que hem tingut aquests dies de Nadal i ens acomiadem ja de cara al proper programa. Primera proposta que ens continua fent l'Eduard Pertínez, que és un llibre, que el llibre es diu American Nations, A History of the 11 Rival Regional Cultures of North America. Molt interessant. Diu, explica la història dels Estats Units, Canadà i Mèxic des d'un punt de vista interessant. És un d'aquests llibres que connecten un munt de coses i interrogants al cervell. Preguntes obertes sobre els Estats Units, coses que un no sabia ni tan sols plantejat. De veritat, molt interessant, especialment dedicat al Sinner, ara ja sé on viu i què implica viure on viu. Jo crec que és un llibre que pot respondre a diferents preguntes que tots hem tingut al cap de com és la... per què és com és la cultura actual dels Estats Units. I mira, jo, Eduard, moltes gràcies, m'ho apunto, eh? American Nations, A History of the 11 Rival Regional Cultures of North America. Val. En Guillem... Ah, mira, en Guillem ens parla de National Geographic. Diu que la gent de National Geographic ha obert una nova homepage. Es diu National Geographic Espanya, Spain, amb notícies, fotografies, vídeos, natura i ciència, i diu que val molt la pena que li dongueu un cop d'ull. En Dani... Ui, això és superantic. En Dani Gaia parla d'una sèrie que diu que torneu a veure, hòstia, WKRP de Cincinnati. I diu, si és en Raül, ja no hi és, acaba de marxar, diu, ja us explicarà per què. L'eufòria encara dura, diu el Dani. Aquesta sèrie, bueno, això és molt de boomer, això ho havien fet fa molts anys, i si no recordo, no sé si era una de les primeres sèries que va emetre a TV3, o ni tan sols TV3, eh? Vull dir, abans del temps de TV3. Una cosa brutal. És una emissora de ràdio de Cincinnati, la WKRP. Hòstia, però això ha de ser molt viejuno. No sé com vist avui en dia si això aguantaria. M'ho apunto, Dani, per mirar-ho. En Sinner Bob, parlant de sèries, ens diu, nois, nous episodis de Cobra Kai, que és una sèrie tonta, però que té molta gent enganxada. Doncs vinga, Cobra Kai. I acabo amb Carlos Tarlux, també parlant de realitat virtual, diu, no sé si tindrà les mateixes aplicacions que unes Oculus, però al Loro hi ha una empresa catalana que es diu Broms, amb dues O's i acabat amb MX, que fa uns projectors de realitat virtual immersiva que semblen més còmodes que les ulleres, ja que no t'has de posar res al cap. Doncs, Brums, us posem l'enllaç dintre de la part de propostes a les notes del programa. I jo també haig de marxar. Per tant, nois, moltes gràcies per haver-nos escoltat en aquest programa el 503. Ens retrobem fent sarau i xerinola la setmana vinent a Mossega la Poma. Adéu-siau a tots.